que estarà al càrrec del doctor Florencio de la Torre i que el títol és Robots al laboratori de química o al laboratori dins d'un robot.
El meu nom és Florencio de la Torre i us explicaré el que estem fent en el grup de recerca de metalls i medi ambient. Us explicaré per què en els estudis que requereixen un anàlisi químic s'estan introduint els robots o els sistemes d'automatització i com s'està fent. En el nostre grup de recerca estem estudiant sobretot l'eliminació de crom en aigües industrials o aigües que proceden de mineries. I aquesta eliminació de crom essencialment es fa mitjançant unes columnes d'absorció a través de les quals passen les aigües contaminades. Després d'un temps les aigües surten amb el crom eliminat. En aquest procés de descontaminació de les aigües i en els estudis d'aquests processos serà fonamental analitzar la concentració de crom, tant a la concentració inicial com la concentració després del procés d'absorció. Amb aquest anàlisi podrem tenir el que es diu una monitorització del crom, de la quantitat de crom que hi ha en l'aigua en funció del temps. I així podrem modelitzar tot el procés i poder optimitzar les quantitats, els materials que utilitzem en aquests estudis. La qüestió de l'anàlisi és una qüestió que té el seu què. Tradicionalment l'anàlisi químic ha estat un procediment força laboriós en el que hi ha molt de remenament de material de vidre, addició de reactius, reaccions que a vegades produeixen vapors tòxics o perillosos i necessiten molta intervenció humana i són processos molt llargs. Actualment aquestes tècniques tradicionals s'estan robotitzant i automatitzant fins a tenir realment laboratoris en els que no hi ha pràcticament intervenció humana. I aquí està la evolució dels sistemes d'anàlisi químic. S'estan desenvolupant ja aparells de gran potència, de gran tamany, que permeten analitzar una gran quantitat de paràmetres. Per exemple, aquest que hi ha allà és un sistema d'anàlisi clínic que, segons la casa, per l'any 2012 serà capaç d'analitzar 100 paràmetres en la sang humana, o no, sang de qualsevol animal o ésser o humà, i aquests 100 paràmetres se'ls podran analitzar en una qüestió de minuts. Per altra banda, s'estan desenvolupant aparells més petits, com aquest que té uns 15 centímetres d'alçada i que es poden fer anàlisis també automatitzats, sobretot d'una gran utilitat en estudis mediambientals, en estudis d'aigües marines, d'aigües fluvials, Inclús aquests aparells s'estan començant a incorporar a dins de robots automatitzats que poden fer o que necessiten fer mostrejos d'aigües en situacions complicades per la intervenció humana, i també en els robots que s'estan enviant a la Luna i a Mars. Els sistemes d'anàlisis es basen sobretot en braços robòtics, quan el que hem d'analitzar són mostres sòlides. En el cas de mostres sòlides encara el procediment és complicat, perquè la mostra sòlida s'ha de fer un tractament que és més complicat de manipular que les mostres líquides, en les que sí que els aparells ja estan molt més desenvolupats i generalment són aparells que es diuen de flux continu. En aquests aparells els que la mostra s'introdueix en unes tuberies per on va el líquid impulsat per unes bombes, i allà es barregen reactius i finalment es porten a uns aparells detectors que mesuren una senyal física, normalment una senyal elèctrica o òptica. D'aquests aparells de flux continu, els primers que es van utilitzar es deien FIA, Fluid Injection Analysis, que com ja he dit introdueixen els reactius amb unes bombes peristàltiques, després la mostra s'introdueix en la línia general, passen per uns reactors i arriben al detector. Penseu que aquestes tuberies o tubs són molt petites, inferiors a un mil·límetre de diàmetre, i per tant la quantitat de mostra i de reactius que s'utilitza és molt petita. I a més tot el procediment es fa molt ràpid. Una nova generació d'aquests aparells, i més complicada, és... Em sembla que m'he saltat una, aquesta. Serien el Sequence Injection Analysis, que és una mica diferent a l'anterior. En l'anterior la mostra i els reactius es barregen junts i van al detector, i en aquest cas el que s'agafen mitjançant un sistema de bombes o de pistons, s'agafen quantitats de mostra i de reactius de manera que ja no van junts, sinó que van en una manera seqüencial. I en la interacció d'aquestes seqüències es produeix la reacció que després s'envia al detector. De manera que s'aconsegueix minimitzar encara més la quantitat de mostra i de reactius que s'utilitza, arribant a quantitats de l'ordre de microlitres, són suficients per fer un anàlisi determinat. I en qüestió de segons es pot tenir ja el resultat de l'anàlisi. Això serien els sistemes FIA o SIA, i la mesura que fan aquests sistemes es tradueix o s'expressa en un gràfic en el que se representa l'absorbància en funció del temps que des de que la mostra s'introdueix en el sistema fins que arriba al detector. I tenim uns pics que es relacionen amb la concentració de la substància química que estem estudiant. Després, el tractament d'aquests pics i d'aquesta senyal física s'ha de traduir en una senyal, en un valor químic de concentració normalment, i tot això requereix un tractament matemàtic força elaborat. A més, com que ara tenim la possibilitat de tenir moltes dades de cada anàlisi, el tractament matemàtic és més potent i també podem obtenir més informació sobre els resultats d'una mostra. Per tant, el sistema que havíem explicat al principi, de la columna en la que es fa la neteja de l'aigua contaminada i controlat o monitoritzat amb un sistema automàtic d'anàlisi, i tot controlat per un ordinador que serà el que controlarà en quins moments s'agafen la mostra i com funciona el sistema automatitzat d'anàlisi. I finalment tindrem la monitorització de la substància que estem analitzant en funció del temps en aquest procés d'absorció. Tot aquest sistema necessitarà, per tant, de tècnics de moltes branques diferents. necessitaran tècnics químics o enginyers químics, tècnics mecànics, que tinguin un coneixement d'hidràulica i de tot el que és el funcionament de vàlvules i bombes, enginyers electrònics, enginyers informàtics, per fer totes les comunicacions i tota la programació que s'utilitzen en aquests sistemes, i finalment tècnics matemàtics que ens ajudin a fer el tractament de dades, que és una part molt important. Aquest és un dels aparells que tenim en el laboratori, un sistema d'anàlisi en flux continu, i aquest és el nostre grup de recerca. Moltes gràcies.
El sistema aquest que has posat a la fotografia de tot el sistema doncs, que s'ha desenvolupat en els nostres laboratoris, quan tu fas el crom, no? Suposo que un dels que és més perillosos és el crom 6. Llavors hi ha la possibilitat també d'analitzar l'altre crom o panjuts o com una mica...
Sí, bueno, no he volgut entrar en molts detalls perquè pensava que podria ser avorrit per la gent que no ho entenc. En el sistema aquest que hem utilitzat, bueno, el que pregunta la professora Villascusa és en el crom hi ha dues formes de crom, una és més tòxica que l'altra i hem vist que en els processos d'absorció una es transforma en l'altra. Per tant, és molt important no mesurar únicament el crom, sinó quina forma està el crom, en quina forma entra i en quina forma surt. I amb aquest sistema d'anàlisi ja hem desenvolupat la manera de fer els dos anàlisis d'aquestes dues formes de crom, que en realitat és com si analitzéssim dos espècies químiques diferents, com si fessin dos anàlisis de cop. I aquest anàlisi de les dues formes de crom, el sistema que tenim ho analitza en 3 minuts cada mostra, anàlisis que si els haguéssim de fer manualment pues, trigaríem pues, en cada mostra més de mitja hora, a més en tot el remanament de material i de grans quantitats de reactius. No sé si era una mica el que volies.
Sí, una mica perquè és una cosa complexa, no? No? Aquí fas des d'escalfar, des d'agitar, vull dir que tot està, no? Vull dir que és una cosa important, no? Que està
sí, sí.
Programat i tot, no? I per tant sembla molt fàcil de veure, però és força complexa.
De curiositat, de robòtica i ja, aquesta combinació robòtica has parlat de reptes de manipulació, suposo que són reptes de precisió o reptes de perill quan estem parlant de manipuladors? Precisió al sentit que s'han de manipular amb una determinada seqüència, perquè si no el gires 5 vegades a l'esquerra, 5 vegades a la dreta, si te mor, ja està molt sistemàtic.
Sí, sí, sí.
I a vegades precisió, en certa manipulació,
sí, sí.
O és perquè sí, és perillós, literalment. Perquè hi ha relacions, perquè hi ha...
Hi ha casos de tota mena, però jo penso que sobretot sobretot el que ens interessa és més la perillositat en el cas de reactius i compostos que sempre és delicat. Per exemple, el crom 6 que estem determinant doncs, té un cert grau de toxicitat i sobretot el que ens interessa és també l'analitzar moltes mostres amb una velocitat ràpida, que és una altra cosa que tu no havies dit, tu has dit perillositat i precisió. Un altre tema és la quantitat. Sí. En lo de la precisió, també depèn, però per la meva experiència els humans, si ho fem les coses, les fem molt bé i quasi millor que les màquines. O sigui que podem fer anàlisis millor que les màquines en general, i fent les coses molt bé. El que passa és que també una persona humana, per fer les coses molt bé, ha d'estar en unes condicions òptimes i no ha de tenir problemes ni de reactius, ni de despeses, ni de contractes, ni de dies dolents, ni de problemes amb la dona, ni... Llavors, Això fa que la persona humana treballa molt bé quan està en condicions òptimes, però no és fàcil estar en condicions òptimes. Per això aquests sistemes, encara que no siguin a vegades molt precisos, però sí que són molt repetitius. I això és un factor de certesa molt gran, no?
L'altre és la seguretat. Si he parlat de perill, a banda de manipulació hi ha tots els elements tipus sensors o això de que van connectar-se a les màquines. Això des del punt de vista com ho veieu?
Des del punt de vista de seguretat?
Sí.
Bueno, des del punt de vista de seguretat el que passa és que com que posem, per exemple, reactius o reaccions que siguin una mica tòxiques, tot està com molt tancat, no? Els reactius estan en ampolles tancades, va per un sistema de tuberies tancats i llavors no hi ha tant de contacte entre els reactius i les persones que puguin estar manipulant al laboratori, no?
El tema de que hi hagi persones i robots o animals convivint en un entorn és un tema fascinant.
Sí.
I ara ja s'ha fet un projecte de recerca, el cas de rescat, per ajudar les persones a rescatar quan hi ha temes d'encarbonament i que hi ha gas que se'n va i que està cercant indicis de vida. Aleshores, d'aquells llocs perillosos, quan has de dur gossos, que són els més dotats per les persones, però la perillositat que té l'entrenador no es pot arropar en certs llocs, l'organització combinada amb robots que intenten conviure en lloc de les persones amb aquests animals. Això té aquesta combinació de ser robots i més un tema fascinant de la recerca, que quan hi ha gent que hi ha altra gent que ens diguem que ja veig de la bé, però així que hi ha aquestes coses.
Vale. Gràcies.